Bona tarda, senyores i senyors. Els saludem com totes les setmanes des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Un dissabte més comencem el Converses aquí a la cadena COPE Catalunya i Andorra, en aquesta ocasió en companyia del Marcos Paradeiro. Molt bona tarda, Marcos.
Què tal? Bona tarda.
La Iva Anguera, bona tarda, Iva. Benvinguda.
Hola, bona tarda.
I el Leandro Lamor, bona tarda, Leandro. Benvingut
bona
també.
Bona tarda.
El convidat d'aquest dissabte al Converses, el senyor Josep Ramon Bosch, que és el president de Societat Civil Catalana. Senyor Bosch, bona tarda, benvingut.
Moltes gràcies, bona tarda.
I el senyor Bosch, que ha tornat a agafar, per qui no ho sàpiga, les regnes d'aquesta associació no nacionalista després de plegar, si no m'equivoco, l'any 2015, veritat, va deixar el càrrec.
Sí, el setembre del 2015.
Després d'una campanya, doncs jo crec que brutal, dels independentistes en contra de vostè mateix, de la seva família, de la seva vida professional, i ara doncs hi torna, segona part, al capdavant de Societat Civil Catalana. Aviam, per què s'hi torna a ficar com a dirigent d'aquesta formació? Què l'ha motivat, aviam?
Segons la meva dona, una mica la inconsciència, potser sí.
El refranyer diu, segundes partes nunca fueron buenas.
És veritat.
Esperem que trenqui aquest refrany, senyor Bosch.
Bueno, jo de totes formes penso estar, espero, poc temps dins de la presidència de Societat Civil Catalana. Tinc que dir que, efectivament, a mi em van linxar quan vaig ser president de Societat Civil Catalana, sobretot a través de les xarxes socials, però també perquè vaig rebre una querella del Toni Albà amb el que se m'acusaven a mi d'haver insultat i amenaçat independentistes a través de les xarxes socials d'un perfil fals, cosa que jo sempre he negat, però vaig optar en aquell moment doncs, de retirar-me perquè s'havia fet una campanya molt intensa, a més de relacionar-me amb mi amb l'extrema dreta i el nazisme i el feixisme, i també en el moment en què se'ns va entregar un premi que era el Premi Ciutadà Europeu. Totes aquestes circumstàncies va provocar a mi i a la meva família moltíssims maldecaps i problemes, perquè a Catalunya no et maten, però hi ha la mort civil, que a vegades és pitjor, no? En tot cas, jo vaig sortir, em vaig defensar, o vaig intentar lluitar contra el que jo creia era un linxament mediàtic. La querella que se'm va presentar per part del senyor Toni Albà, que circunscrivia, segons ell, haver-li dit fill de puta a les xarxes socials, no hi havia amenaces perquè no van ser acceptades en aquella querella, però aquella querella va ser arxivada perquè no hi havia substància. És a dir, segons l'escrit que vam presentar a querella, això eren uns insults suposats fets per la meva persona a través d'aquest perfil fals l'any 2011, i en principi els insults tenen una vigència d'un any, si no recordo malament, i la querella es va presentar el 2015, en la qual estaven més que prescrits aquests suposats insults. En tot cas, jo sempre vaig manifestar la meva innocència, no? Però a més, ara fa tres setmanes es va publicar una sentència judicial del jutjat de primera instància número 41 de Barcelona, en el que nosaltres vam presentar una querella contra el senyor Terri Cabres, contra el senyor Ernest Maragall i contra el senyor Tremosa i contra tot un seguit d'associacions amb el que es vinculava, o es pretenia vincular Societat Civil Catalana amb l'extrema dreta, i ens titllava de nazis i de feixistes, no? Tot venia perquè, com he dit abans, Societat Civil Catalana l'any 2014 va rebre del Parlament Europeu el Premi Ciutadà Europeu en competència, a més, amb l'Assemblea Nacional Catalana. Això els supremacistes independentistes mai van poder assimilar que Societat Civil Catalana tingués aquest reconeixement, i el que va fer va ser una campanya mediàtica, sobretot a través d'un libel que va fer un suposat periodista, que no és ni periodista, es diu Enric Borràs, em sembla, o Jordi Borràs, que va escriure un libel sobre Societat Civil Catalana i sobre la meva persona, i el que es suposat és... vídeos que jo havia fet i llibres que jo havia fet i manifestacions que havia fet se'n titllava bàsicament de nazi, no? Llavors vam presentar la querella i fa tres setmanes vam guanyar aquesta querella en primera instància, en el que es condemna primer a costes als querellats, no tant als eurodiputats, perquè els molt covards s'han refugiat amb la seva condició d'aforats, però és evident que ells són els impulsors i, per tant, els que han sortit derrotats amb aquesta querella i es tindran que retractar públicament. Repeteixo, el senyor Ernest Maragall, principalment, que ha sigut el gran covard que ha assenyalat a Societat Civil Catalana.
I candidat d'Esquerra a l'Ajuntament de Barcelona,
Ja sabem el que és Esquerra Republicana, però si vols parlem d'Esquerra Republicana.
Parlarem.
Però, a més, han sigut condemnats a pagar 15.000 euros amb danys i perjudicis per atemptar a l'honor de Josep Ramon Bosch, de Societat Civil Catalana i de tota la gent que estàvem en aquell moment a Societat Civil Catalana, i a més, quan la sentència sigui ferma, a publicar a La Vanguardia un escrit complet de la sentència. Per tant, jo crec que una miqueta això és netejar la imatge i la persona, en aquest cas de Josep Ramon Bosch, que va ser el primer president de Societat Civil Catalana. No és que això m'hagi fet tornar a la presidència de Societat Civil Catalana, però bueno, el Pisuerga també passa per Valladolid, i aprofitant doncs doncs bueno, no vaig dir que no. Però tinc que dir que jo sóc president fruit d'una assemblea de socis que es va produir fa unes setmanes a Barcelona després d'unes notícies que van aparèixer sobre Societat Civil Catalana d'unes suposades irregularitats econòmiques i administratives.
Ha passat a l'associació moments convulsos amb aquestes denúncies de presumptes irregularitats econòmiques que va acabar amb la sortida de l'anterior president, el senyor José Rusiñol. Al final s'ha posat blanc sobre negre sobre aquestes presumptes irregularitats. Van ser irregularitats, malentesos, en fi, manca de comunicació interna entre uns i altres de l'associació, senyor Bosch.
Jo crec que és un cúmul de circumstàncies que has definit molt bé, Carlos, no? Societat Civil Catalana viu tensions internes fruit de la seva, aquesta paraula tan lletja, almenys per mi, que es diu transversalitat, no? Conviure gent que ve del centre, d'esquerra, de la dreta, catalanistes, espanyolistes, unionistes, defensors del català i de la immersió lingüística o defensors de solo espanyol.
Quin còctel,
eh? Sí, és molt complicat.
Si vostè l'aconsegueix barrejar bé,
va, és molt complicat, però bueno,
un bon còctel.
Bueno, Societat Civil Catalana és un projecte d'èxit, no? Jo crec que així ho ha demostrat. En tot cas, conscrivint-nos a el que va passar aquest mes de desembre, que va sortir amb un mitjà que es diu Crònica Global, una notícia, crec jo, molt esfereïdora per tota la gent que estimem Societat Civil Catalana, amb el que es parlava d'irregularitats econòmiques i administratives. El que vam fer els socis fundadors, primer, és demanar una auditoria i a més una assemblea de socis complet per donar explicacions claríssimes del que havia passat dintre. Jo crec que ha quedat suficientment explicat i clar, almenys portes endintre, però també ho farem ara portes en fora, i hem publicat ja cartes i la intenció és publicar els comptes de Societat Civil Catalana a la nostra pàgina web per deixar la cosa el més transparent possible. Però sí que van haver-hi topalls personals, ideològics, manca d'enteniment entre diferents persones amb diferents ideologies polítiques, però no ha sigut una rivalitat ideològica o política. Jo crec que han sigut més. Probablement el president Pepe Rusiñol va gestionar bé Societat Civil Catalana de cara externa, però internament no va fer una bona gestió al no convocar, per lo que nosaltres hem pogut veure, les juntes de Societat Civil Catalana durant un període prolongat de temps. El que originava era aprovació de despeses, de viatges i d'accions que feia Societat Civil Catalana sense pressar per la pròpia Junta, i aquestes no són irregularitats, però no era el que els estatuts marcava. No es va crear que hi hagués un canvi a la Junta de Societat Civil Catalana, una notícia desafortunada que va sortir Crònica Global. Hem fet les auditories adequades i pertinents, va haver-hi l'assemblea de socis, i dins de l'assemblea de socis es va aprovar de forma majoritària tant els comptes que estaven ficats en dubte en aquell moment, i es van aprovar en gairebé un 80% de recolzament, però també es va aprovar la gestió del 2017 i del 2018 que havien protagonitzat els anteriors presidents de Societat Civil Catalana, amb un recolzament, en algun cas d'aquests, amb un 90%. Per tant, crec que ja hem explicat internament de forma més que sobrada la crisi, que ha existit, és evident, i és notori públic. A més, totes les organitzacions i associacions pateixen crisis internes, i ara hem vist com ha explotat Podemos, i també hagués pogut passar el mateix a Societat Civil Catalana, però jo crec que ara estem en una altra pantalla, i hem fet un pas enrere per agafar dos passos endavant i per agafar impuls.
Hi ha vida, no?, a Societat Civil Catalana encara? O hi havia ganes de, en fi, arraconar Societat Civil Catalana?
Bueno, jo crec que el cop d'estat que ara jutja i que vam viure en directe tots els catalans el mes de setembre o d'octubre va ser derrotat per tres factors. El primer, sens dubte, el discurs del rei. El segon, la marxa de 4.000 empreses, i entre elles, de forma molt important, la Caixa i el Banc de Sabadell. I la tercera, les dues grans manifestacions que al llarg del mes d'octubre va organitzar Societat Civil Catalana amb centenars de milers de persones, que van evidenciar a Catalunya, a Espanya i a tot el món que hi havia molts catalans que també estaven disposats a sortir al carrer, com havien fet de forma festiva els independentistes i com ho van fer de forma festiva els que ens sentíem catalans i espanyols. Allò va ser el gran èxit de la Societat Civil Catalana. Però també a vegades algú em diu, allò va ser una arrencada a cavall i una parada de ruc, no?, que després no ha tingut potser una continuïtat a l'hora d'explicar-ho. És veritat que Societat Civil Catalana ha tingut durant aquest últim any una presència internacional molt important, s'han creat desenes d'antenes, Societat Civil Catalana té veus molt potents a Brussel·les, a París, a Washington, a Nova York, a Miami, a Varsovia, a Moscou, de catalans i de gent no catalana que està donant el contrarrelat als independentistes que fins ara el monopolitzaven exclusivament, i ara ens trobem que hi ha una presència molt notable de columnistes i gent que dona la seva opinió a tot el món com a catalans del que està passant a Catalunya. Jo crec que això ha sigut el gran èxit d'aquest últim any de Societat Civil Catalana, la internacionalització del procés espanyolista, d'entendre'ns, a la resta del món. Una miqueta fent la broma de la internacionalització del procés.
Iva.
Sí, parlava vostè de les tensions que s'han viscut a Societat Civil. Es va parlar inicialment de problemes a la gestió econòmica de Pepe Rossinyol, però també més subtilment es va parlar d'un enfrontament polític entre dos sectors de Societat Civil Catalana, un més proper al PSC, un altre més proper al PP. Jo no sé si això és tan així, i en tot cas m'agradaria que ens expliqués també com afronta Societat Civil Catalana un període en el qual l'estratègia de socialistes i populars és cada cop més divergent respecte a com s'han d'enfrontar el procés independentista.
Sí, bueno, jo vaig ser escollit president de Societat Civil Catalana, com deia, fa dues setmanes amb una reunió de socis fundadors en el que hi havia un altre candidat a ser president, que era el senyor Rafael Arenas, que és un catedràtic de dret internacional privat, que a més era un candidat de consens i que jo també li donava recolzament, com molts altres. El que passa que la seva candidatura al final no va reeixir, doncs van haver-hi altres persones que van presentar una llista que també era confrontada a Rafael Arenas, llavors es van retirar i va ser quan em van demanar a mi que fes un pas al davant per ser president de Societat Civil Catalana. Jo en aquests moments encara no tinc clara quines tenen que ser les directrius de Societat Civil Catalana, perquè ara hem de convocar una altra assemblea de socis per marcar quines són les pautes, i sobretot ara que comencen els judicis i que hi haurà una altra vegada inflamació als carrers, i una altra vegada tindrem, en fi, tot el lío que tots sabem, i Societat Civil Catalana tornarà a ser una veu potent als carrers, però volem saber quina té que ser aquesta veu de Societat Civil Catalana. En tot cas, properament ho sabrem i si tindrem oportunitat d'explicar-ho. Dit això, personalment, jo crec que ara també toca una miqueta de serenor, de calma, de seguir donant veu als catalans lliures de nacionalisme, però sense buscar aquelles situacions gairebé d'emoció i de confrontament que vam viure el mes d'octubre, que jo recordo va ser tot per tothom d'una emotivitat molt gran i que no volem tornar a reviure en aquells moments. Com conviurem ara amb la nova política de PP, Ciutadans, Vox, PSC, PSOE? Bueno, és molt difícil, realment molt difícil.
Un còctel, no?
És un còctel. Jo veig amb molta preocupació com en aquests moments hi ha la llei del pèndol, com una inflamació nacionalista es veu compensada per una altra inflamació nacionalista. Vox és el nacionalisme, és el mateix que el nacionalisme català, és nacionalisme castellà, que no és ni nacionalisme, no és nacionalisme espanyol, no? I que té tot el dret a existir. No l'estic criticant, estic fent una anàlisi de lo que representa Vox, no? Però això vol dir més tensió, més polarització, i les majories no es busquen sempre, és el centre, és la moderació, i crec que tots plegats hem de mirar cap al centre de la moderació. Ara bé, si hi ha una altra vegada ruptura de la legalitat, si hi ha una altra vegada trencament de l'estatus quo existent, Societat Civil Catalana estarà al davant de tots i de tot per combatre el rupturisme, no? La Constitució ens protegeix, però també ens impedeix sortir dels seus murs. Jo crec que aquest és el concepte bàsic que tenim.
Sí,
Marcos.
Seguint present amb això que deia, és inevitable que durant aquest temps Societat Civil ha tingut una influència política, per dir-ho així, de sectors del PSC, de sectors del PP, de sector de Ciutadans. El que entenc que està defensant una mica o desitjant una mica és que Vox no tingui aquesta influència sobre Societat Civil perquè no s'esbiaixi el projecte de Societat Civil.
Bé, Vox crec jo que és un element estrany a la pròpia societat catalana, no? El nacionalisme exacerbat espanyol té un públic, però té un públic petit dins de... Jo no els vull anatomitzar ni els vull assenyalar, però al final és cert que Vox ha crescut, sobretot a Andalusia, del cabreig de moltíssima gent, el tema ja no fa falta que ho expliquin aquí, no? Però el tema de gènere, com sabem, el tema dels toros, el tema de la caça, i que jo tinc molts amics a Madrid, doncs que segurament votaran a Vox, no? Perquè és això, nacionalisme castellà com és el nacionalisme català aquí, no? En tot cas, jo crec que si volem pensar en un futur, en la societat catalana, que pensi en que necessitem infraestructures, que hem d'arreglar el tema de sanitat, que la gent encara està a barracons, que, en fi, que hem de parlar de temes socials que realment afecten la població, de com retornem 4.000 empreses. És que és molt greu el que ha passat, és que han marxat els dos bancs més importants, i si mirem el que va passar al Quebec, quan van marxar aquells bancs, on van marxar no van tornar mai més i estan en una situació econòmica lamentable. Ahir parlava amb una persona que coneix molt bé el tema del Canadà, que ens deia que en aquests moments els quebecois no volen ni sentir parlar d'independència, és que no en volen, han sortit tan escaldats de lo que ha passat després de dues votacions, després d'una ruptura com hem viscut aquí a Catalunya, no volen tornar a parlar. Jo crec que el que hem de buscar és la centralitat de nou. Tampoc vull parlar de Vox excessivament perquè no és el meu negociat, però crec que el discurs de Vox no ajuda precisament al que estem parlant aquí en aquests moments.
Leandro, vinga.
Sí, ahir es va saber la data de l'inici del judici dels independentistes presos, i vostè ens ha parlat de que és previsible un clima d'inflamació, un altre cop de tensió a Catalunya. En aquest sentit, hi ha partits com el Partit Popular, Ciudadanos, que aboguen per un 155. M'agradaria saber una mica la posició que té Societat Civil sobre si s'ha d'aplicar un 155 o no.
Clar, jo puc parlar ara mateix sobre aquest tema més a títol personal que en nom de Societat Civil Catalana, perquè he estat escollit president però no tenim encara unes directrius, i entenc que jo tinc que parlar en nom de Societat Civil Catalana i no com a president. Ara, a títol personal, estrictament personal, i crec que aquí hem de saber distingir el que és Josep Ramon Bosch com a persona que pensa de Societat Civil Catalana, jo crec que aplicar el 155 per aplicar el 155 és un dels majors errors que podria cometre l'estat espanyol en aquests moments. Sense un relat, sense una capacitat de seduir els catalanoparlants, que amb una immensa majoria han abandonat la idea d'Espanya, el que faria seria tirar-hi més benzina al foc, i un foc que en aquests moments s'ha anat apagant, ara es tornarà a incendiar amb el tema dels judicis, i que si a més s'apliqués un 155 amb el que representa, per exemple, d'entrar a TV3 i canviar-la. Tot això produiria, no ja no solament a Catalunya, sinó a nivell internacional, un escàndol que hem de ser conscients que no seria fàcil d'explicar. No hi ha, crec jo, capacitat per part de l'Estat de gestionar de forma administrativa tots els recursos i totes les formes que es tindrien que gestionar per aplicar un 155. Per tant, jugar amb l'aplicació del 155 ja s'ha fet una vegada, es va fer bé o malament, però ja es va aplicar. Jo crec que jugar a aplicar el 155 per aplicar el 155 per treure rèdit electoral, crec que és tirar benzina, i sense un relat. Una altra cosa és que hi hagi una desafecció, que hi hagi una ruptura de la legalitat de forma palmària, que els presos que han sortit avui cap a Madrid, doncs no haguessin estat portats pels Mossos, i que hi hagués, però de moment, més enllà de bravates, la Generalitat està complint fil per randa els preceptes de la legalitat i la Constitució, i per tant no es tindria que aplicar el 155.
Que passa que també, senyor Bosch, tenim un govern i un president de la Generalitat que, en fi, no governa, ha entregat la seva agenda política, podríem dir, al procés, no? I Catalunya està, bueno, jo diria que desgovernada, jo no sé com veu vostè.
Molt malament, no? Perquè
el dia d'avui,
jo no sóc un home molt modern, però tinc dos fills que són molt moderns, la meva filla viu entre Irlanda i Catalunya. Ella, per exemple, fa servir molt els Ubers, els cotxes aquests, els VTCs.
Això és un escàndol, no?
Sí, clar,
tota la línia.
El que ha fet el govern Torra és el que fa, és no vol problemes, no vol violència, bueno, no vol mullar-se.
El govern Torra i el govern de la senyora Colau també, a fi de comptes, bueno, va ser la primera que va iniciar...
El de la senyora Colau és un xiste.
Els hi va dir, escolti, senyors de taxistes, no es preocupin, jo els arreglaré la partida. I, bueno, al final... Sí, sí. Entre la Colau i el senyor Torra...
Estem amb aquest munt desgovern, i tan sols estem amb el procés. Vull dir, ahir el senyor Torra se'n va anar a despedir els presos, va trencar tota la seva agenda, i estem veient constantment com aquests són els cants de sirena, no? Procés. I clar, governar un país com Catalunya, que està en una situació econòmica
crítica,
de fallida, molt crítica, no? Hi ha algunes dades econòmiques que després les podem comentar, però que són... esgarrifoses, no?
Dades econòmiques i la dada que coneixem aquesta setmana, 11.000 catalans que van morir del 2012 al 2017 perquè no els havien arribat els ajuts de la dependència. I d'això no se'n fa notícia, no se'n fa titular, vull dir, clar...
No, és realment...
I en canvi, estem vivint del tema del procés matí, tarda i nit. Situem els oients, esteu escoltant el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra des del restaurant Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, amb el Marcos Pardeiro, la Iva Anguera, Leandro Lamor, el convidat d'avui, el senyor Josep Ramon Bosch, que és el president de Societat Civil Catalana. La Iva volia preguntar, té moltes ganes de preguntar a la Iva avui?
Sempre, ja ho saps.
Sempre, no? Sí, t'agrada preguntar? És periodista
de
raça, com tots els que hi ha aquí, el Marcos i Leandro també, però bueno, vinga, va, som-hi.
Tornant a la conversa que teníem amb el senyor Bosch, sobre Societat Civil Catalana, la situació de la societat catalana. A les últimes setmanes, curiosament, han coincidit dades tant de la Generalitat com del govern espanyol, com del Consejo General del Poder Judicial, en el sentit que han augmentat exponencialment a Catalunya les denúncies per delictes d'odi. Cadascú se les porta al seu cabàs, però el cas és que han augmentat molt aquestes denúncies. Des de Societat Civil Catalana, que és una organització que s'ha significat molt en el procés independentista, com viuen aquest increment dels conflictes al carrer i quines solucions proposen?
Bueno, la veritat és que l'ocupació de l'espai públic per part de l'independentisme és inacceptable completament, no? El grogueig que es veu a la immensa majoria de pobles i ciutats catalanes és insultant per la majoria dels catalans, perquè s'identifica clarament cap a una opció política. La presència d'una bandera estranya a Catalunya, com és aquesta vergonyosa estrella dins de la nostra senyera, és un insult a molts catalans i molts espanyols. És pornogràfica la presència de l'espai públic i entenc que hi hagi molta gent que, utilitzant els seus mitjans, retiri aquesta simbologia, que a més des de la Generalitat s'està instant i incoant, i des de molts ajuntaments obviant la, diguem-hi, neutralitat que té que tenir tot govern per respecte a les minories que en molts pobles existeixen, com hem vist aquests dies que ha passat amb algun poble de Girona, en concret Torroella de Montgrí, que la setmana passada va haver-hi una agressió injustificable a un regidor de Ciutadans, que a més l'alcalde Torroella de Montgrí celebrava amb un tuit absolutament lamentable, no? Jo crec que la irresponsabilitat de molts dels dirigents independentistes, especialment, curiosament, de gent d'Esquerra Republicana, han retratat o volen portar-nos a un conflicte que, per sort, a la majoria de catalans no vivim com a tal, però sí que alguns dirigents d'Esquerra Republicana el viuen com el seu modus vivendi, no? I dic més d'Esquerra Republicana que no pas d'altres partits, de la CUP, per exemple, perquè actuen més de Balsamo de Firabres, la CUP, en alguns casos, que estan bastant diluïts a través dels CDRs, però jo crec que és Esquerra Republicana i els seus dirigents locals els que estan incendiant amb un líder messiànic que tenen entre Franciscà i home, d'unes conviccions catòliques intensíssimes, que jo crec que és un carlista sense boina, que és el gran factòtum del procés, que és el senyor Oriol Junqueras, un supremacista i racista, a més, demostrat amb els seus escrits, en què parlava de l'ètnia catalana a diferència dels espanyols. No? I això ho hagués dit un senyor de Madrid.
El
senyor Torra, fins i tot el podria justificar, perquè el senyor Torra parlava d'uns elements concrets, no? Però el senyor Junqueras parlava dels espanyols en concret. Sí. Si això ho hagués dit un espanyol, aquest senyor seria denunciat per delictes d'odi. O sigui, el que va escriure el senyor Junqueras és un delicte.
En aquest sentit, com veu, ho sento, que em repregunto.
Però repregunti.
Junqueras s'està presentant en molts mitjans a Madrid com l'opció viable per dialogar amb l'independentisme. Torna a semblar el que, de fet, hi ha aquella operació que ja va fer en el seu moment amb Soraya Sáenz de Santa Maria, era la cara amable de l'independentisme, torna a ser-ho, sembla ser, en alguns mitjans de Madrid. Fins i tot el PSOE sembla que es troba que està buscant aquesta interlocució i es troba molt més còmode amb Esquerra que, per descomptat, amb Carles Puigdemont.
Jo crec que tindríem que escoltar els discursos del senyor Junqueras de fa uns anys, quan ell somiava que es tenia que fer un gran engany a l'Estat per aconseguir una majoria, i a més ell ho ha dit públicament en diferents mítings, no? Les seves últimes manifestacions, amb aquest discurs que va fer amb un holograma, no? Que va ser una cosa entre patètica i lamentable, no? Amb aquesta escenografia molt del procés, jo crec que ell demostra que és un líder que el que busca és el supremacisme d'una part dels catalans en contra dels altres catalans per buscar la segregació i la separació, no? Que al final és portar-nos a Iugoslàvia, és a Kosovo, és a Eslovènia, és la ruptura per una qüestió ètnica lingüística. I això és el que des de Societat Civil Catalana volem denunciar, perquè és molt i molt perillós el que s'està fent. I per tant, lamentablement, aquest camí que ha emprès tot aquest món independentista, si va a més, és evident que pot portar a uns enfrontaments que ningú busca ni desitja en la línia, en grans termes, però jo crec que la societat catalana majoritàriament, immensament majoritària, és pacífica, però que Déu no vulgui es pugui portar un enfrontament. També deien a l'any 36, al febrer del 36, escrivia un gran articulista a La Vanguardia que Catalunya era un oasi de pau i de llibertat, no? Això al febrer, pocs mesos abans d'esclatar la Guerra Civil.
Li volia preguntar per un tema d'agenda. Té previst demanar entrevista amb el president de la Generalitat, amb el president del Govern o amb la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana els propers mesos o les properes setmanes?
No, de fet ara, si tinc que ser sincer, tinc prou mal de caps per intentar gestionar doncs tota la crisi que s'ha viscut internament dins de la societat civil catalana. Pensa que hi ha més de 22.000 associats a la societat civil catalana. Jo em vull veure en nom tots perquè crec que és impossible, però almenys en totes les agrupacions i en totes les territorials de societat civil catalana són moltes, esteses per tot arreu, i jo ara mateix vull fer més una feina de caire intern, de reforçament, de nervi de societat civil catalana, tenir-la preparada si es té que tornar a fer manifestacions o tornar a sortir al carrer, que no pas d'anar a veure els presidents, tot i que en fi, jo estaré encantat d'anar a saludar el senyor Torra si s'escau, o el president del govern, clar.
Suposo que té el clap com ha de ser aquesta nova societat civil catalana que el senyor Bosch té el camp, no? Com deia, ha de ser una societat civil catalana poder diferent a la que vostè presidia fins l'any 2015. Tot ha canviat, no? Del 15 al 19 que estem ara és diferent. Per on t'atén aquesta societat civil catalana que vostè vol començar a dibuixar fins que doni el relleu a un altre president? Sí. Aviam.
Societat Civil Catalana va néixer per donar veu als catalans que no en tenien en aquell moment a través d'una associació que englobava gent de caire ideològic molt, molt diferent. Del 2015 ençà les coses han canviat molt, han canviat els dirigents polítics, han canviat la pròpia societat catalana. Jo crec que hi ha una immensa majoria de catalans, i a més ho acaba de demostrar el CEO, no?, que se senten catalans i espanyols, aquest 70% de població que de forma diferent i en diferents graus se sent catalana i espanyola, i crec que la societat civil catalana es té que adreçar no tant a aquells catalans que se senten o espanyoles o molt espanyoles o més catalans que espanyoles, sinó aquells catalans que se senten tan catalans com espanyols, i també sobretot tenim que fer una política comunicativa molt en català, perquè jo crec que el procés acabarà en el moment que aconseguim que un 20% de catalanoparlants que s'han mogut del catalanisme cap a l'independentisme torni a la centralitat. I aquí és on societat civil catalana doncs vol tenir una veu important, donar-li veu i sobretot ajudar a crear una cosa que no s'ha fet, que és un relat d'Espanya, un relat a favor d'Espanya. Davant l'Espanya en roba, davant del dret a decidir, els que ens sentim catalans i espanyols no tenim un discurs argumental. Com podem convèncer amb un català d'Olot que diu que no és gent espanyol? Clar, si intentem convèncer aplicant el 155, ficant a la presó els seus líders polítics i a més dient que la immersió lingüística ens ha portat al desgavell, doncs ell, que és un català parlant, en fi, ho tenim molt complicat, no, per convèncer-lo. Per tant, hem d'intentar canviar i començar a crear frames mentals, sobretot per convèncer amb aquests catalans que han deixat de sentir.
Això és una feinada, si hem de fer front al tot el màrqueting independentista que tenen davant i que és avassallador.
I en aquesta línia de crear un relat, vostè li ve utilitat als contactes, al diàleg que ha endegat el govern espanyol a nivell institucional i també a nivell de partits en Catalunya? Li ve utilitat?
Tot diàleg és bo, no? Jo tinc amics a l'Assemblea Nacional Catalana, a Òmnium, de fet jo em vaig entrevistar fins a 4 vegades amb la que era la presidenta d'Òmnium Cultural, amb la Muriel Casals, d'una forma més o menys pública i les altres de forma privada. Crec que sempre és bo parlar. Ara bé, això que tinguem diàleg no solventarà el problema de fons. El problema és un problema sentimental. per més que es busqui un concert que el Jordi Pujol mai va voler per Catalunya, per més que existeixi un corredor del Mediterrani, per més que es busqui un pacte fiscal per Catalunya, el problema de fons sempre existirà, perquè és un problema d'estima, de relat i de conceptes sobre el que és Espanya i sobre el que som els catalans dins d'Espanya.
Sentiments.
Sentiments, sí, però història, no? La història és molt important. El nacionalisme ha construït el nation building, que diuen, amb un relat emotiu que neix el 1640 amb la guerra de Corpus de Sang, segueix el 11 de setembre de 1714, s'obliden de la guerra d'independència 1808 com si no hagués existit mai a la vida i fan un salt majestuós fins a la guerra civil amb el que es diu que Espanya va atacar les llibertats de Catalunya, oblidant-se que la immensa majoria dels catalans estaven al costat del Franco, almenys la immensa majoria dels catalans nacionalistes que donen en aquests moments suport al populisme i al nacionalisme. Vull deixar això clar, perquè al final no hem d'oblidar la família del Carles Puigdemont, on va fugir, on va fugir la família del Lluís Llach, on va fugir la família del mateix Raventós, un dels líders nacionalistes del Partit Socialista. No? Això ho hem de tenir molt clar.
I que s'espera poc.
Exacte. En tot cas, jo crec que en els propers anys el que es té que construir és un relat sentimental d'Espanya molt potent, però això evidentment té que ser des del mateix govern-estat. Estan bé les reunions, però si no som capaços de tenir mitjans públics i privats que parlin en català d'Espanya, si no som capaços de tenir mitjans d'internet o de paper a la Catalunya interior que parlin bé d'Espanya, perquè el que hi ha a Catalunya són dos mons que ni es veuen ni es saluden, que s'informen per camins separats. Si un va a Bèlgica, es dona compte que existeixen flamencs i valons que conviuen al mateix espai però no tenen res a veure. A Catalunya estem veient com hi ha catalanoparlants i castellanoparlants que convivim en el mateix espai i cada vegada tenim menys a veure, perquè un veu TV3, llegeix el Punt Avui i escolta la RAC1, i l'altre escolta la COPE, no vull dir veu Telecinco i
molt orgullosos de que escolti la COPE,
no vull fer la broma, però vull ficar que són dos mons que es comuniquen i que no tenen res a veure.
Però clar, nosaltres a la Catalunya interior no hi arribem, senyor Bosch, aquí està el problema, no ens deixen arribar-hi.
Bueno, doncs això el que es té que fer.
Aquí està el problema. Aquí és la lluita d'alguns mitjans privats.
Sí, jo volia preguntar-li, feia un moment parlava de recuperar un 20% d'aquests antics catalanistes que s'han passat a l'independentisme. Hi ha veus, i l'última que recordo, així més destacades, el Francesc de Carreras, que es qüestionen si val la pena provar de recuperar el catalanisme.
Bueno, el catalanisme, com el coneixem, de fet jo sóc historiador i el conec bé perquè he treballat molt sobre ell, el catalanisme com el coneixem ha mort. El catalanisme no era més que el crit durant el segle XIX d'uns industrials catalans de tenir sota el seu control no solament Espanya sinó les colònies, no? I era una forma de conquerir Espanya. Això va ser el catalanisme, va ser un projecte polític i econòmic. I un dels seus principals representants al final era en Francesc Cambó, no? Per ficar un exemple, però això ja ve de molt abans. També és cert que el catalanisme és un crit de defensa clara d'una llengua que es considera, troncal amb la defensa de la catalanitat. Però què pot aportar actualment el catalanisme a la resta d'Espanya? Absolutament res. El catalanisme com a tal ha derivat a l'independentisme i ha mort, no? Jo crec que el que es té que inventar és un catalanisme del segle XX, o una catalanitat del segle XXI diferent, amb el que hi hagi una explicació de que Espanya no és un invent de Castella, que Espanya és un pacte que es fa entre diferents nacions culturals, entre catalans, castellans, bascos i gallecs, i que es forma un projecte que ja venia d'Andubi, que era Espanya o Hispània o Hispanin, no? I jo crec que aquest és el projecte que es té que fer d'Espanya, que no és fàcil, que és molt complicat i que es té que fer també des de la catalanitat, perquè abans de ser catalans ja érem espanyols, això no ho hem d'oblidar mai. El mateix nom de català o castlà procedeix a la mateixa veu, no? L'habitant del castell, Castella i Catalunya, per tant, ve del mateix tronc. Però abans de ser catalans, que som al segle XIII quan ens bategen com a catalans, Espanya existia, vull recordar la Hispània romana, i Tarragona era capital d'Espanya, estem parlant del segle V i VI, no? Per tant, com a concepte, com a Espanya, és molt antic, i com a catalans el que tenim que fer és reivindicar la nostra contribució al projecte espanyol, perquè Espanya sense Catalunya no existeix, no té sentit. Però des de la catalanitat, jo sempre faig esment amb un escriptor del segle XVII, que per mi és important, que és en Cristòfor Despuig, que va escriure un llibre que eren Los Colloquis de la ciutat de Tortosa, en el que ell es rebel·la contra els castellans, que li diuen que ell no és un ver espanyol, i diu, no solament sóc un ver espanyol, sinó que em considero un dels millors espanyols per català. No? Doncs és això, és aquesta reivindicació clara, concisa, sense pèls a la llengua, que la catalanitat és la forma tan bonica com la castellana de ser espanyol. No? L'altre dia vaig assistir a la presentació del llibre de 80 veus al catalanisme, que jo també he participat amb altra moltíssima gent d'ideologia molt diferent a la que jo pugui tenir, i amb Puigvert, gran escriptor de Vanguardia, que algunes vegades estic d'acord i altres moltes no hi estic d'acord, però que va dir unes paraules que em semblen molt, molt adients, referint-se al poeta Maragall, no? Que ell deia que l'espiga de Catalunya, encara que es morís, sempre existirà la llavor d'Espanya. I és cert, i la llavor d'Espanya és Catalunya. I aquest relat que jo he dit ara en dos minuts, ben fet, ben construït, jo crec que és el que té que arribar a molts catalanoparlants que han deixat de creure en Espanya.
Són llavors d'aquí pocs mesos eleccions municipals, amb la batalla de Barcelona, que jo crec que serà una gran batalla per aviam qui arriba a aconseguir l'alcaldia, no? Moltes candidatures, la senyora Colau, que opta a la reelecció, el senyor Valls, que és el gran outsider, el Ernest Maragall, Esquerra Republicana, d'altres candidatures independentistes, amb el senyor Forn, Mascarell, Graupera, també. Aviam, Societat Civil Catalana, com veu aquestes eleccions, i què considera que seria el millor per Barcelona i per Catalunya en aquests comicis municipals per Barcelona?
Bueno, dins de Societat Civil Catalana, com abans he dit, hi ha gent, bueno, que va de l'esquerra a la
dreta,
moltes
transversalitats.
Hi ha fins i tot gent que ve del món, si no de Colau,
ben bé. He parlat d'uns candidats, m'ha semblat el senyor Collboni, també, del PSC.
Sí, està clar. Com a Societat Civil, sí. Que voldríem és un alcalde constitucionalista, es digui Collboni, es digui Bou o es digui Valls, no? Qualsevol dels tres. Però nosaltres no donarem un recolzament a cap candidat.
Però serà una batalla d'aquestes, com es diuen, cruentes?
Sí, és la batalla més important que es farà.
Clar, perquè si Barcelona cau en mans de l'independentisme?
Pues, com diuen al meu poble, cagada pastoret. és una realitat.
És una realitat, no?
Sí,
pot crec... passar, perquè al final, sí. Si la senyora Colau s'ha d'inclinar per algú, tal com està últimament la senyora Colau, en fi, no para de picar l'ullet al món independentista, no?
Sí, però jo crec que hi haurà una batalla final entre, probablement, no, entre Colau i Valls. Que aquí també el senyor Collboni tindrà molt a dir amb aquesta batalla, no? El món independentista, i ells buscaran qualsevol excusa per fer alcalde Colau, però crec que es presentaran molt dividits. Algú va dir que la presència...
L'independentisme faria alcaldessa a la senyora Colau?
Sí, sense, ja ho han dit, a més.
Sí,
ho ha dit fins i tot el senyor Trias, no? Un senyor de dretes, de la burgesia de Sarrià, que diu que prefereix a la senyora Colau abans que el senyor Valls, és a dir, que ella, el senyor Trias prefereix els manters que passin als narcopisos, a tot això, abans que l'ordre d'una ciutat com Barcelona, que necessita molt ordre en aquests moments. És increïble, però això és el procés, no? Però en tot cas, jo crec que l'independentisme es presentarà molt desunit de cara a les municipals, hi haurà 4 o 5 candidatures, i això pot ser important. Crec que el senyor Maragall és un molt mal candidat per Barcelona, no solament per la seva edat, no? Sinó, com diu un amic meu, repapipeja, és a dir, és una persona ja que té poc argument, jo ho he dit tot en aquesta vida, que ha sigut imposat a dit pel seu partit, que va tant de demòcrata, i que han fet fora el candidat que havien escollit a les eleccions, no? I crec que hi haurà un candidat que és en Quim Forn, que segurament hi traurà molts vots per la qüestió emotiva de que ell està a la presó, ta, 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 no? En tot cas, hi haurà una dualitat Valls-Colau, no hem d'oblidar que una part molt important dels vots es dirimeixen a l'últim moment.
La campanya, no?
La campanya, i a la campanya jo crec que serà molt important. Bueno, viurem una cosa interessant. En tot cas, no desitges que, és que hi hagi un alcalde constitucionalista, i si no és un alcalde constitucionalista, menys una persona assenyada que ens faci que la ciutat doncs tiri endavant.
Molt bé, més preguntes, va.
Sí, jo volia saber si en aquesta nova etapa vostès havien creat una sèrie d'antenes a nivell internacional, si volen potenciar-les o si es replantegen aquesta estratègia, com societat civil tindrà la seva veu a nivell internacional.
Sí. Jo de veritat he estat els últims 3 anys fora de societat civil catalana i desconec sincerament com funciona internament i com hi ha, no? Sé que hi ha moltes antenes a nivell internacional que recer de la crisi doncs, també hem viscut una mica la seva situació de dir, home, i això ara què passarà, no? En tot cas, jo sé que a Brussel·les hi ha una antena potentíssima, a París i a Londres també, i el que volem és potenciar i donar-li la màxima frescura i potència de veu a les antenes internacionals, tot i que ara mateix el tema internacional per part del món independentista també el volen treballar molt, no? Perquè la internacionalització del judici amb aquesta presència que volen de mitjans de comunicació serà molt important, i segons el missatge que es pugui transmetre a la resta del món serà molt important, no? Hem vist com els independentistes volen parlar d'Espanya, que és una falsa democràcia, que és Turquia, que és una dictadura, que és el franquisme, i clar, contra aquest discurs jo crec que hem de combatre també. De totes maneres, hem vist com el govern d'Espanya ha tret un vídeo a través de Marca Espanya.
Què li sembla aquest vídeo?
Espanya Global.
Sí, Espanya Global.
Com a vídeo és de bona factura, però és molt trist que un estat tingui que fer un vídeo per parlar de les bondances del seu propi estat, no? Això vol dir que s'ha fet les coses malament fins ara. En tot cas, benvingut sigui, perquè si alguna cosa hem patit tots els que ens hem sentit catalans i espanyols és que no hi ha hagut relat, i això entra dins de la comunicació. La comunicació és molt important. Veurem com fa la comunicació també el govern d'Espanya de cara al judici. Esperem que sàpiga treballar molt bé les formes. Jo crec que Marchena com a jutge és un jutge molt garantista i per tant farà que totes les proves puguin ser emeses. Crec que Marchena té uns bons coneixements jurídics i a nivell internacional és un home reconegut, per tant hi haurà un judici crec que molt just, però cada dia sentim com la senyora Terribas o com en TV3 parlant dels presos polítics, l'estat demofòbic, les presons, i cada dia això repetit mil vegades, doncs al final el relat te l'acabes creient, no? I per l'altre cantó no hi ha, no, de moment jo no l'he vist un relat per part de l'estat espanyol, em sentit contrari.
La societat civil farà algun tipus d'acció a nivell de discurs a nivell internacional durant el judici? S'han plantejat això, perquè això ja és imminent?
Sí, bueno, de fet jo sóc president des de fa una setmana i mitja, no hem tingut ocasió encara de parlar. M'han enviat ara que la sectorial jurídica de Societat Civil Catalana, que està formada per més d'una cinquantena d'advocats, s'està preparant per treballar precisament el tema del judici, per tenir comunicats. Sé que s'està coordinant amb dues altres associacions, unes Llibertats de Pere Lluís Huguet i l'altra Advocats per la Constitució d'en Ramon de Veciana, per treballar també el discurs de cara al judici. Però clar, si tu no tens antenes i capacitat d'explicar-ho, jo estic convençut que TV3 o Catalunya Ràdio no ens invitarà a participar. De fet, jo com a president de Societat Civil Catalana no he sigut tan invitat ni a TV3 ni a Catalunya Ràdio mai.
Mai?
Mai.
Ni abans ni ara.
Però és que el més greu de tot és que no he sigut invitat mai a RAC1. Mai.
Bueno, però RAC1, escolti, és un mitjà privat. Sí, no, i ahir poden fer el que els
diuen. Sí, no. Jo,
però clar,
això no
Catalunya Ràdio i TV3 els paguem tots plegats, els que estem a aquesta taula i els que ens escolten.
Sí. Jo dic jo, personalment, com a president. És veritat que els altres presidents han sigut invitats, però han sigut invitats, a més, se'ls ha fet un tercer grau en algun dels casos, no? Tinc que dir que l'altre dia em van trucar de fax per anar-hi, però clar, era un judici públic de la Inquisició que em volien cremar i que, evidentment, no...
Però se'n sortiria bé, vostè, home.
No, però jo no vull donar joc a la faràndula, no. I això és massa seriós per entrar en aquest tipus de
problemes. Molt bé, doncs això no ha estat una faràndula, ha estat una conversa en què vostè s'ha pogut explicar, jo crec que perfectament bé, li hem preguntat el que hem volgut, els periodistes aquí presents. Li agraïm la seva presència, senyor Josep Ramon Bosch, president de Societat Civil Catalana. Moltíssima sort i endavant, eh?
Moltes gràcies a tots.
Gràcies també al Marcos Pereiro, la Ivanguela i al Leandro Lamor. Dissabte que ve, més converses, cadena COPE, Catalunya, Andorra, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana, que vagi bé.